What everyone low curtains, the whole world can see what's inside. You can turn out the lights in a house with no curtains, but heartache has nowhere to hide.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 4 minuts i mig de 8:15. Trontollen els acords de pau assolits a Minsk, a Bielorússia, sobre l'est d'Ucraïna. El futur de la guerra està en joc, tot i que teòricament està vigent un alto al foc, però hi ha un petit enclavament del país, que és la ciutat de Debaltseve, un nus ferroviari estratègic situat entre dues autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk, on la pau perilla seriosament. Ara mateix, aquest nus ferroviari, aquesta ciutat està controlada per 5.000 soldats ucraïnesos, però rodejada per milicians prorussos que reclamen la retirada de l'exèrcit. Mentrestant, les dues parts en conflicte continuen sense retirar les armes pesants, tot i que l'acord de pau els obligava a fer-ho ahir. Ucraïna diu que està preparada per retirar els tancs i l'artilleria quan es respecti l'alto al foc. Els rebels de Lugansk asseguren que ja estan retirant les armes pesants, però això no ho ha confirmat cap font independent. La Unió Europea, per la seva banda, ha fet una crida a les dues parts a deixar de disparar i a retirar les armes pesants. Pot semblar una cosa senzilla, això de deixar de disparar, però sembla que no ho és tant. En qualsevol cas, les parts continuen acusant-se mútuament de violar aquest alto el foc en un lloc d'Europa que resisteix a fer la pau. D'aquests i altres temes parlarem els propers minuts en el Mirador de l'Actualitat. De moment ho fem amb Quim Sabater, que és expert en polítiques socials i president de l'Observatori del Tercer Sector. Senyor Quim Sabater, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Ignasi.
Bé, també parlarem d'Artur Mas i d'altres temes d'actualitat, amb la presència que esperem de Josep Vila-Avelló, que és membre del grup sènior del Col·legi d'Economistes. Però de moment, amb Joaquim Sabater, ni que sigui en solitari, analitzem aquesta...
El que podrem.
El que podrem d'aquesta situació a Ucraïna, de la qual em sembla que no traiem l'aigua clara, perquè costa d'entendre per què no s'assoleix aquesta pau després dels esforços de la setmana passada. I també costa de tenir esperança.
En tot cas, és aquestes coses que passen en el món, no?, que... Sembla com si els acords que es prenen en una taula de negociació no acaben de ser respectats per les parts, no? I que els que tenen la responsabilitat dels estats es posen d'acord per tirar endavant un acord de pau i els que estan en el camp de batalla doncs no ho accepten, no? Sembla com si... Bueno, sembla és així. De fet, no han parat els atacs d'uns contra els altres. Ara aquests soldats que estan rodejats per... aquests soldats ucraïnesos rodejats per milicians prorussos. Rússia que nega una evidència, que és que està al darrere d'aquesta revolta.
Tot i que se'n vulgui desvincular, que digui que són rebels...
Sí, però en tot cas... En tot cas, és una situació prou complexa i... Tornem a estar allà mateix en què la Unió Europea no sembla capaç de ser un agent de pau, no? Quan va passar en el seu moment. És que aquí pot derivar cap a... Tots tenim molt present, no?, el que va passar als Balcans i per tant...
Sí, sí, no sé, va quedar molt qüestionada la capacitat de la Unió Europea.
La Unió Europea per mediar en un conflicte. Aquell era segurament molt més perquè es brallava gent que havien viscut plegats. Bueno, aquí també els ucraïnesos i els russos han viscut, tenen una part d'història plegats. No sé, no pinta gens bé, no? I no se sap qui ataca aquí, qui respon aquí, qui es defensa aquí.
Sí, sí.
No sé, seguint-ho des de la distància, penses... Realment no tenen ganes de que això acabi, no? I ja es poden fer esforços, i van caps d'estat d'Europa i es desplacen allà, el diumenge parlen per telèfon, no sé, és que fa una mica com d'angúnia tot plegat, no?
Sí.
No sé si és una anàlisi massa qualitatiu, però en tot cas,
no,
veient-ho estrictament com a ciutadà, els acords de pau són aigua...
Sí, sí, paper mullat.
Paper mullat.
No s'han complert terminis, el de la retirada de l'armament pesant, per exemple.
Sí, sí.
Ara sí, saludem Josep Vilavelló, membre del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Barcelona. Senyor Vilavelló, bona tarda.
Hola, bona tarda, i perdona per retard.
No pateixi. Circumstàncies de la vida urbana, no?, i de la vida personal.
No, despista personal.
No pateixi. La qüestió dels rebels prorussos, de la pau a Ucraïna, ja veu que ha estat el tema d'inici avui. Com veu vostè aquests acords de pau i si es poden reconduir, malgrat que no s'estan complint?
Tot és un tema molt complex. És un tema molt complex en el sentit de que quan se va enfonsar la Unió Soviètica, diguem-ne, no sabem ben clar si... teníem, o sigui, Europa, els països occidentals, tenien que intentar incloure Rússia dintre d'Europa o pressionar-la. Jo crec que al pressionar-la s'ha comès un error greu. Un error molt greu, perquè han intentat portar no la Unió Europea com a tal, sinó la OTAN, cap a tots els països que envoltaven Rússia. I això és... Rússia, que és un gran país, hi ha que intentar que Rússia vulgui ser europeu i no vulgui ser asiàtic. I això no s'ha intentat. I...
En el cas que sigui un país normal, amb les fronteres actuals, que és igualment el més gran del món, i no tingui aquesta mena d'ànsia...
De pressió.
O ànsia imperialista.
De pressió perquè els envolten. O sigui, hem de tindre en compte que tots els països bàltics o Polònia han estat envaïts pels russos i són molt antirussos. Llavors, portar la OTAN com a tots aquests països... Rússia
ha estat com un desafiament.
Molt desafiada. I clar, si Rússia s'envolta cap a Àsia i se'n va cap a Xina i se'n va d'això, Europa està molt acabada. Llavors, Rússia... De Gaulle ho deia, no? Europa és de l'Atlàntic als Urals. I els Urals encara són Rússia. I llavors portar Rússia cap a Europa jo crec que és immoral. I no s'ha estat fent. I llavors
Perdó, després de la desaparició de la Unió Soviètica?
No, però inclús ara amb el problema d'Ucrània. Ucrània, integrat a Europa, serà més pobra del que és. Allí hi ha un problema de gent molt rica, perquè Ucraïna, hi ha gent molt rica que no els interessa estar absorbit per Rússia. Però Rússia no pot admetre mai que Ucraïna entre a l'OTAN. I Ucraïna a Europa, que els hi portaran l'austeritat i tot això, encara serà més pobre. Els rics seran més rics, però el país serà més pobre. Per tant, és un problema econòmic, polític i gravíssim.
Sí, sí.
Que no sabem com sortir-ne.
Certament. Sembla que està molt localitzat, perquè és una zona d'Ucraïna, de l'est, on hi ha una majoria russa, una població russa majoritària.
De fet, el conflicte va començar arrel d'unes eleccions en les que es volia... van guanyar els Pro-europeus, no? Efectivament. I a partir d'aquí va haver-hi una...
Bueno, de fet, el que va haver és un cop d'estat.
I Ucraïna...
Perquè la Maidan, el que es deia la Maidan, que eren els, la revolució anti... els antics membres d'Ucraïna, perquè Ucraïna és molt complexa. Hi havia aquella senyora de les trenes...
Sí, és veritat.
Com s'ha dit...
Sí, i tot sí, això. Sí.
I llavors, però el Maidan, que era aquest tema de llibertat i de... s'ha decantat al revés. I llavors no ho sabem, aquest al revés a favor de qui és. Perquè hi ha aquestes oligarquies...
Són clars, que en aquells països està apareixent tota aquesta oligarquia, no? Els rics, sí, que estan explotant els recursos naturals, que estan...
Efectivament, igual que ha passat
a Rússia. Com a Rússia, sí, sí, igual no? Que deu haver-hi un...
Amb les privatitzacions... Amb els i tot això. De fet, hi ha hagut aquests grans rics que dominen el gas, que dominen el petroli. I tot això. Llavors Putin... es va trobar en aquest moment i, sense posar en contra de l'oligarquia, ha anat a un nacionalisme rus. I llavors, quan et trobes amb un nacionalisme, és molt difícil, vull dir.
En clau russa, per dir-ho així. No hem d'oblidar també que Ucraïna va viure fa uns 10 anys la Revolució Taronja, aquesta divisió del país amb Timoshenko, que fins i tot... Hi ha dos vides que va ser enverinat.
Aquesta senyora dels trens que hi
ha. Exacte, sí, sí, hi havia una pugna,
fins i tot
discussió de legitimitat d'unes eleccions.
Sí,
però els que han entrat no estan a favor d'aquestos.
No.
Perquè són els oligarques pro-occidentals. El Poroshenko...
O sigui, l'actual president, sí.
És que, de fet hi ha hagut una revolució antidemocràtica, perquè el president electe el van treure, que era el Yanukovych,
Que
era prorrus.
Efectivament, sí, sí, el van treure i va haver-hi unes eleccions. O sigui, el van destituir... Hi ha hagut molta inestabilitat,
molta,
això també molta, ho hem de
molta,
dir.
Molta,
I sempre aquest difícil equilibri, no?
Perdona'm, com que he arribat tard, no me'n recordo...
Quim Sabater, no pateixi.
Tu ho has dit ben clar. El problema de l'antiga Iugoslàvia va ser una mica el mateix.
Jo ho recordo una mica, no? Un seguit... Allà hi havia temes, per això... racials, religiosos, barrejats... Aquí no sé si hi ha aquest component, no?
No tant, però va ser una mica el mateix en el sentit de que... en el tema iugoslau o ex-iugoslau hi havia dues grans tendències. La Sèrbia, que eren els orientals, i els croates, que eren els pro-occidentals. Llavors, Alemanya va apoyar els croates i tota la propaganda europea era pro-croates. Llavors, aquí ara ens passa una mica el mateix. Tot és pro-occidental. I els països de l'Orient europeu, no parlo de l'Orient, però ara, però provent...
No,
ens referim
de l'Europa oriental.
L'Europa de l'Est, sí, sí. L'antic bloc comunista, per entendre'ns, sí.
No, perdona. Jo sé que el tema religiós no es toca massa, però el tema religiós és molt important. I a Europa hi ha tres grans religions.
Sí, l'ortodòxia...
I l'ortodòxia no l'hem entès massa bé. Des d'Occident no l'hem entès massa bé. I el protestantisme, que és l'Europa del Nord, aleshores no és per aquí. I llavors hi ha el tema dels grecs, dels ucraïnesos...
Els mateixos serbis, croats...
I els serbis, i això...
Tenen els seus
patriarcats. També, sí. Que són europeus, i que a més són potser els primers cristians que hi havia. No s'ha entès bé, perquè els alemans, que són... No ho han... Però és molt complex, eh?
Però hi ha elements religiosos, ja ho ha reconegut.
No, elements religiosos, culturals, de domini i amb un cert... amb una certa tendència imperialista, no? Potser a Rússia, o de domini del territori. Potser no tenim imperialista...
És el territori que ells creuen.
Clar.
Que és el seu
interland.
El seu interland.
Bé, surt, no surt el nom Yulia Tymoshenko, és el nom de la, sí, de la, sí, de la dona de les trenes, que diu el senyor Vilavelló. Bé, si els sembla, deixem el tema d'Ucraïna, perquè, tot i que dona per molt, previsiblement ens donarà també motius per parlar els propers dies, com també ens en donarà la situació política a Catalunya. Avui ha estat molt important la compareixença del president Artur Mas, que ha anunciat, entre altres coses, la creació de dos comissionats, un per reforçar la transparència i un altre per les estructures d'Estat. Ha tingut una mica com la voluntat mediàtica i pública de recordar als ciutadans que hi ha un procés en marxa, perquè la relativa llunyania de les eleccions potser ens pot fer oblidar. No sé si vostès estan d'acord amb això, però sembla com una compareixença també estratègica, la del president Mas.
Bueno, sembla que després del 9-N hi ha hagut com un refredament general, aquesta crisi entre els principals partits que lideraven tot el procés. Les entitats socials tampoc sembla que acaben de dir res, i per tant sí, sembla que la cosa estava més orientada ara a resituar cada partit en aquest context, no? Que no pas amb ser proactius, no ho sé. Suposo que la tàctica de cada partit deu ser arribar a les municipals, que són les primeres eleccions que tenim aquí, amb un posicionament el més favorable possible, i suposo que això deu tenir molt a dir, perquè en definitiva els partits no deixen de ser altra cosa que màquines electorals, malgrat tot, i per tant, bé, els principis i la capacitat d'impulsar nous processos deu quedar una mica per cada ara, davant de la urgència i el pragmatisme de mantenir com a mínim el poder, mantenir augmentar el poder local.
Sí, perquè les eleccions municipals, no? Els ciutadans no esperen que es plantegi en termes d'independència, no?
Bueno, pot ser un eix més, no?
Però evidentment, els partits legítimament poden plantejar el que vulguin, però, clar, és la vida local més la que predomina.
Bueno, però...
Senyor Vilavelló.
El que estem entrant és amb una temporada realment apassionant, no? Perquè sí. Primer les andaluses, les municipals, quines venen?
Sí, les municipals les i les catalanes.
Les
autonòmiques el mateix dia que les municipals, en algunes comunitats.
Autonòmiques de totes les autonomies, no?
Sí, sí.
Que no tenen possibilitat.
Exacte, totes excepte Andalusia, Catalunya, Galícia i Euskadi.
Però són moltes, no?
Sí, sí, la majoria.
I quan arriben les catalanes del 27 de
setembre...
Vull dir, han passat moltes coses. I s'ha aclarit molt què bé succeeix, no? Amb el tema de les... De Podemos, si
realment traurà un resultat.
És un bluff o no ho és, i si Pedro González...
Pedro Sánchez, del PSOE.
I l'Andalusia.
Susana Díaz.
Entrem en un període apassionant.
Sí, tindrem moltes eleccions seguides.
No,
això no és
això,
així als ciutadans.
Ens podem divertir molt, eh?
Bé, en tot cas, del que ha anunciat avui Artur Mas, 10 eixos d'acció de govern per als propers 6 mesos aproximadament, que són els que quedaran de la legislatura, perquè per primera vegada en la història de la democràcia actual em sembla que sabem en molts mesos la data d'unes eleccions, i això fa que tingui ja una data d'unes eleccions avançades, en aquest cas, una data de caducitat la legislatura. Però bé, d'això dels comissionats, Carles Viver i Pi-Sunyer, comissionat per la Transició Nacional, i una comissionada per a la transparència, Núria Bassols. Ha dit Artur Mas que no té cost afegit, perquè són persones que ja formaven part de l'administració catalana.
Ja hi eren. Ja ho veurem.
Uh-huh. I veuen algun contingut especial en aquests comissionats?
No, en tot cas, quan tu crees un càrrec és perquè vols donar-li centralitat a un tema, no? I, per tant, comissionat era una figura que em sembla que en el govern de la Generalitat no existia, i no sé si l'han equiparat a conseller o alguna cosa així, o secretari general, en tot cas.
Sí.
Deu haver-hi alguna equiparació administrativa, no?, per posar-los a l'organigrama. I el que és evident és que són dos temes de prou actualitat. Un és la Transició Nacional. El senyor Carles Viver i Pi-Sunyer ja havia encapçalat el Consell Assessor per la Transició Nacional, que va redactar el Llibre Blanc per la Transició, amb aquells 18 informes famosos. I ara suposo que s'institucionalitza i d'alguna manera s'inclou dins l'organigrama de govern algú que impulsi aquest procés. Mm-hmm. Pel que fa a la transparència, home, és un element que jo crec que no, en aquest país segurament no està prou consolidat. Cada dia vivim situacions noves de corrupció, d'utilització de les administracions a favor d'interessos privats. Jo no sé si una persona encarregada de fomentar la transparència, no sé exactament quina... També hi ha una llei que s'està aplicant, que és de recent redacció. No sé, sembla com si la transparència s'hagués posat de moda, no?
I, sí.
I al final el que cal és exercir-la, no tant parlar-ne. I, i segurament aquí tots plegats tenim un repte per fer que les administracions rendeixin comptes, expliquin clarament a què es dediquen les coses, a què es dediquen els recursos. Bé, en tot cas, segurament el president té molt clar que això és important i a mi em sembla bé, més enllà de que ell ha anunciat 10 mesures de govern, entre les quals hi ha bastantes reforç de les polítiques socials, que això també segurament és bo en un moment en què la situació de moltes famílies segueix sent de molta precarietat, no?
Mm-hmm. Senyor Vilaballó.
Bueno, home, les persones anomenades són d'un prestigi important. Aleshores, bé, el tema de la transició, senyor Pissonyer, ja el portava, i de fet ja el portava. No, ara està més recolzat, i el tema de transparència, ojalà fos veritat. Ojalà fos veritat, tothom a parla de transparència, però de transparència no s'entendria que parlar, tindríem que ser-ho.
Mm-hmm. I, bueno, és el que desitgem.
El que tu has dit, vull dir, sí, ja sí. Estic absolutament d'acord.
I amb una opinió pública tan afectada pels casos de corrupció que afecten sí. Una part de la política. Mm-hmm. Bé, senyors, en tot cas, avui amb Josep Vilaballó i amb Quim Sabater analitzem l'actualitat. Només una qüestió sobre la compareixença d'Artur Mas. Una de les crítiques que arriben des de l'oposició té a veure amb el fet que Artur Mas, d'alguna manera, ha vingut a reconèixer que hi ha coses pendents de fer i que potser es podien haver fet abans, de l'acció de govern, sobretot. No sé què en pensen d'això, o potser ha fet l'art del possible.
Clar, l'oposició el que no farà és explicitar allò que s'ha fet bé, sinó que en tot cas buscarà aquelles coses que han quedat pendents, no? Per tant, donaràs més significació a aquells temes pendents. És evident que l'acció de govern ha estat molt centrada en els mesos anteriors, en tot el procés. El que també és veritat és que s'han posat en marxa mesures. Jo crec que no s'han deixat de fer coses i segurament aquí hi ha un element fonamental, que és el finançament del nostre govern, que em sembla que està és una qüestió pendent i que no arribarem mai a tenir una capacitat plena, sinó... Ja no si som independents, sinó tenim més capacitat d'autofinançament, no? I per tant...
Sí, el sistema que hi havia vigent va expirar l'any passat i no s'ha negociat un altre de nou.
No s'ha negociat, no s'ha millorat res. Hi ha una vocació clara, jo crec, per part del govern central de retallar les competències autonòmiques. Per tant, aquí segurament hi ha tota una dialèctica política que no fa fàcil el dia a dia de la gestió de la cosa pública, no?
Estic absolutament
d'acord. Avui unanimitat en aquesta anàlisi,
eh? Totalment. Vull dir, el que s'ha de fer és intentar... I el que estan fent ara, no? Quan anem a governar. Jo potser no estic d'acord amb el sentit de que diu ja han estat governant, potser han estat massa entretinguts,
sí.
Però és igual. Ara s'ha de governar i s'ha de governar...
Val més tard que mai,
podem dir. En polítiques socials. Estic plenament d'acord amb el que diu.
Bé, avui, com hem dit, compartim la tertúlia d'actualitat amb l'expert en polítiques socials Joaquim Sabater i amb el membre del grup sènior del Col·legi d'Economistes Josep Vilaballó. Bé, el Tribunal Suprem cita dos expresidents de la Junta d'Andalusia a declarar, però atenció, després de les eleccions andaluses, el 9 i el 14 d'abril, el 9 José Antonio Griñán, el president anterior a l'actual presidenta, i el dia 14 Manuel Chávez, per declarar com a imputats en els cas, en el cas dels expedients de regulació d'ocupació falsos. Atenció que Manuel Chávez ha dit que no renunciarà a l'acte de diputat, malgrat estar imputat, quan Pedro Sánchez ha destituït fa pocs dies un candidat a la presidència de la Comunitat de Madrid,
que ni tan sols està imputat.
No, no. No ho vull dir ni per criticar una cosa ni per defensar l'altra.
És els equilibris interns dels partits. Sí, que sempre... Bé, en tot cas, cadascú interpreta la situació com la interpreta. A Madrid l'han interpretat que podia ser perjudicial per una pugna electoral. Segurament a Andalusia tenen una altra valoració, no? I per això prenen decisions diferents. El que és cert és que aquestes qüestions despisten en el ciutadà. És a dir, és evident que un imputat no és un acusat i que, per tant, el que diuen és que se li dona capacitat per poder-se defensar millor, etcètera, etcètera. I també és evident que la sospita de corrupció que hi ha sobre un exalcalde, no em sembla que és la persona destituïda, o sobre un expresident de...
Sí, l'exalcalde Tomàs Gómez, Tomàs Gómez, de Madrid,
no?
Sí.
Que, o sobre un expresident de la Junta d'Andalucía, tornem a estar allà mateix, és a dir, segurament no s'explica prou bé el que es fa, no s'explica prou bé on van destinats els recursos, no s'explica prou bé, o... els recursos no s'utilitzen prou bé, i aquí sí que hem de demanar responsabilitats, i més si s'afavoreixen algunes estructures pues, que no acaben d'estar clares. Això és el que... I tornem a estar allà mateix. El ciutadà té sospites, sembla ser que s'utilitza també el poder judicial per fer política. Bé, no ho sé. Tant de bo que poguéssim estar segurs que no hi ha corrupció, tant de bo que poguéssim estar segurs que les persones que es posen en política ho fan per servei.
I tant de bo
és una utopia, no?
Tant de bo que Andalusia progressi, té els índexs d'atur més alts de l'Estat, sí, sí. En algunes províncies per sobre del 30%,
tant de bo, sí,
per
sí,
sobre però... de la mitjana espanyola. Bé, en tot cas, ens queden segons, senyor Vilabelló, sobre el cas d'Andalusia. Els zeros falsos...
No. És evident que el domini absolut del Partit Socialista d'en Chávez primer i, bueno, en Griñán era un afegit, ha proporcionat totes aquestes coses i ojalà es limpi del tot i quedi les coses ben clar, perquè Andalusia és molt important. O sigui, té una indústria important, té una agricultura riquíssima i no tenen per què viure del subsidi i que